Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Els transportistes carreguen contra les petrolieres per la pujada immediata dels carburants arran de la guerra a l'Iran. Els combustibles s'han encarit fins a 15 cèntims, coincidint amb l'esclat del conflicte al Orient Mitjà, i ja comença a tenir efectes a les benzineres i a les butxaques dels ciutadans de les Balears. Patronals del transport i autònoms consideren que aquest increment no està justificat, ja que el carburant que s'està venent ara es va comprar abans de l'inici de les hostilitats. A la vegada reclamen al govern espanyol actuar ja en subvencions. De moment, l'executiu llança un missatge de calma i assegura que es desplegaran els ajuts que facin falta. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dijous 5 de març. Ho feim amb Facundo Tenagli, el control tècnic, titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Després del no a la guerra de Sánchez, Espanya se suma a altres països europeus i envia una fregata a Xipre després de l'atac de l'Iran.
El govern espanyol justifica que l'operació s'emmarca en la defensa de la Unió Europea i nega que suposi entrar en guerra contra l'Iran. En aquest sentit, l'executiu reitera el seu desmentit a la Casa Blanca i manté que no col·laborarà amb els Estats Units en el conflicte a l'Orient Mitjà.
Avui també destacam que els menorquins i pitiusos podran sol·licitar la targeta única de transport a partir de dilluns.
Podran fer-ho de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la CAIP, també de manera presencial amb cita prèvia a les oficines d'atenció ciutadana del Consell d'Eivissa i el de Formentera. A Menorca serà a partir de dia 16, també amb cita prèvia. La targeta única permetrà als menorquins i pitiusos viatjar gratuïtament per tota Mallorca amb tren, metro i autobusos del TIP i de l'EMT.
A Menorca, l'empresa Certio ha presentat un nou pla de xoc per resoldre el caos existent a les estacions ITV. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ho ha fet dins el termini fixat pel Consell, que li va fer un segon requeriment en entendre que les mesures presentades inicialment eren del tot insuficients i no garantien la recuperació de la normalitat en el servei en el termini d'un mes i mig. Ara els tècnics del Departament Insular de Mobilitat estudien la nova documentació. Si es millora el servei, el Consell ja ha anunciat que aplicarà sancions per incompliment de contracte, unes sancions que poden arribar als 3.000 euros al dia.
A Mallorca, Pimeco reclama mesures urgents davant unes rebaixes d'hivern, diuen, decebedores. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Gairebé 6 de cada 10 comerciants ha tancat aquest període amb manco ingressos que l'any passat. La patronal alerta que la campanya està decebedora i reclama més promoció i rebaixes fiscals per garantir la viabilitat del petit comerç.
I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut dues persones per presumptament intentar robar benzina de camions que estaven aparcats a l'interior d'una empresa d'Àrids. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. La parella tractava d'emportar-se garrafes de combustible quan els agents els van sorprendre. Durant la inspecció, els agents trobaren al maleter garrafes d'entre 20 i 30 litres plenes de cru, una mànega per buidar els dipòsits i una radial elèctrica.
I en els esports, el Mallorca està d'aniversari. Avui fa 110 anys. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El club mallorquinista celebra que el 5 de març de 1916 es va fundar l'entitat que avui dia és en el futbol balear el màxim representant a l'àmbit nacional. El Mallorca vol que la temporada que fan 110 anys l'equip es pugui mantenir a primera divisió i per això ha confiat els 12 partits que resten per acabar el curs a Martín de Michelis, que debutarà com a tècnic mallorquinista dissabte a la banqueta del Sadar contra l'Osasuna. En futbol sala, el Palma Futsal ja és a Letònia per disputar demà a les 6 i mitja contra el Riga el partit de tornada dels quarts de final de la Champions. I en bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino visitarà avui vespre la pista de l'Unicaja, tercer a la classificació. Un enfrontament que pot ser decisiu en vista l'objectiu de l'ascens a final de temporada.
Pel que fa al temps, a Mallorca i les Pitiuses estan avui en avís groc per pluges i Menorca per mala mà. Què ens espera les pròximes hores? Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Avui de matí han tingut algunes precipitacions, en general escasses, en el cas de Menorca. Avui cap vespre no acaba de fer net, perquè veurem algunes clarianes, això sí, a diferència d'aquests dies. La pols en suspensió que ens acompanyava i que deixava aquestes precipitacions de fang avui de matí aviat serà història, per tant veurem més estones de cel net, però com dèiem, no acabarà de partir els núvols. Fins i tot esperam alguns ruixats que podrien venir acompanyats de tempesta, i atenció a la possibilitat de rissagues, fins i tot avui cap vespre, també aquesta pròxima nit, no esperam grans rissagues, però sí que hi podria haver aquest fenomen. I aquests pròxims dies la situació meteorològica millora en el sentit de que la pols en suspensió se'n va definitivament a partir de demà matí i més clarament a partir de demà migdia. Veurem moltes més estones de cel blau, però sempre amb possibilitat de creixement d'alguns núvols que tant demà com dissabte podrien deixar alguns ruixats. Ja no serien generals, sinó més aviat fenòmens puntuals i aïllats. Això sí, podrien ser localment moderats.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i sis minuts. Incertesa entre les patronals del transport davant l'escalada de preus motivada pel conflicte a l'Orient Mitjà. Demana mesures per pal·liar els efectes de l'increment del preu del petroli que asseguren acabarà repercutint a tota la cadena de consum. Mesures extraordinàries com la subvenció de 20 cèntims al litre que va activar el govern espanyol arran del conflicte d'Ucraïna.
La patronal del transport de Pimem denuncia un abús de les petrolieres després que el gasoil professional hagi pujat fins a 15 cèntims en tan sols 3 dies. L'associació Estam diu que l'augment no està justificat, però creu que no és el moment de la prudència i que el govern espanyol hi ha d'actuar ja. El seu president Jeroni Balcaneres reclama que s'activin subvencions al preu del combustible.
Prudència injustificada del govern de, bueno, però no m'avorament com evoluciona tot i en funció de com evolucioni. No. Això ja ha evolucionat. O sigui, ja la pujada dels 15 cèntims en els combustibles ja és avui. Ja és una realitat. Creiem que les ajudes s'han d'activar ja.
La gerent de la Federació Empresarial Balear de Transport, Petra Mut, es mostra més prudent, però creu que les mesures s'hauran de prendre en qüestió de dies.
Vigilància, interacció, i que si es mantingués un dia més i tingués aquesta escalada de preus, s'intervengués com altres vegades ha fet el govern amb aquestes vies i aquestes eines que és compensar i ajudar a muntar els combustible.
De fet, els comerciants també temen les repercussions de l'augment del preu del transport. Carolina Domingo és la presidenta de la patronal Pimeco.
Hem de pensar que tot el nostre producte arriba per mar o per aire o per avió, amb la qual tot això augmenta encara més els costos. I tot això que passa, que al final repercuteix amb el client.
De moment, el govern espanyol llança un missatge de calma i de prudència. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que s'activaran les mesures extraordinàries que facin falta, com ja es va fer en pandèmia o en l'invasió d'Ucraïna.
A la ciudadanía de nuestro país, absoluta tranquilidad. A las empresas españolas, absoluta tranquilidad. A las pequeñas empresas españolas, las vamos a acompañar en todo lo que sea necesario, si es necesario.
Paraules de Díaz després de reunir-se a Madrid amb els sindicats majoritaris, UGT i Comissions.
Els secretaris generals d'aquestes organitzacions demanen al govern espanyol col·laboració constant per acordar mesures més enllà de les que ja existeixen si el conflicte s'allarga. Són Pepe Álvarez i Unai Sordo.
En estos momentos lo que hay que trasladar es calma, tranquilidad, teniendo en cuenta que el gobierno de España con toda seguridad tiene medios, recursos para poder abordar aquellas medidas que sean necesarias como consecuencia del impacto que tenga el conflicto.
Es previsible que si el conflicto se alarga tenga un efecto sobre el incremento de los precios energéticos, del transporte y otros, que si se alarga más acabará afectando en forma de cascada al conjunto de la economía. Pero esto todavía no está escrito. Si esto ocurre, pues habrá que ir tomando medidas.
I no deixant de parlar del conflicte a l'Orient Mitjà. perquè aquest matí ha arribat a Madrid el primer avió militar amb 172 espanyols evacuats de l'Orient Mitjà. Segons el Ministeri d'Exteriors, ja han sortit de la zona d'haver 3.000 espanyols que o hi viuen o bé hi eren de viatge. Calculen que n'hi havia més de 30.000. De moment, aquesta operació del govern se centra en les persones que eren a la zona de conflicte quan ha esclatat la guerra, tant a l'Iran com a altres països del Golf Pèrsic. Parlem d'una xifra global, per tant, es fa difícil dir si entra aquests retornats hi ha residents a les Balears.
On sí, hi ha balears afectats és entre els que havien de passar per la zona i que no entren en el procés de repatriació, que són uns 500, segons Aviva. Són persones que eren de vacances a Tailàndia, Vietnam, Filipines, al Japó, en fora de la guerra, però que els seus vols havien de passar per Dubai. Aquests illencs han de cercar ara maneres de tornar i és molt car i difícil, i hi ha molta demanda i poca oferta. Xisco López és un mallorquí atrapat a les Maldives.
Surten molt pocs avions, ho estem mirant constantment, cancel·len. Ahir nos van passar a part dos lots italians que no es van demanar més si tenien posta per dormir, i avui passaran el vespre nosaltres, és a dir, que podran dormir en el sofà, així que i el vespre van tenir que dormir a plaer, és a dir, no hi ha puesto aquí per dormir.
El govern ha habilitat un correu electrònic per canalitzar incidències i oferir suport als balears afectats per aquesta situació, entre els quals hi ha Lisa Llorenç, a Eivissenca, que haurà de fer un gran recorregut per poder sortir de Filipines.
Ara avui esperam arribar a Hong Kong, demà anirem a Corea, passat demà anirem a Uzbekistan, i el dia següent anem a Estambul.
El president de l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes, Pedro Fiol, recomana als afectats agafar vols directes entre els països asiàtics i Europa.
Que agafin un transport alternatiu directe, sense passar per el Golf Pèrsic, és a dir, que vagi del continent asiàtic cap a Europa sense fer escala a Orient Mitjà, i aquesta és l'única recomanació que en aquests moments estem donant.
Pels que tenien previst anar cap allà, la recomanació de les agències de viatges és esperar a cancel·lar fins al darrer moment per veure com evoluciona el conflicte i per poder-se acollir a les assegurances d'anul·lació.
Mentrestant, els països es van posicionant i Espanya ha anunciat que se suma a altres països i ha confirmat que enviarà la fregata Cristóbal Colón a Xipre per donar protecció i defensa aèria a un dels estats membres de la Unió Europea que s'ha vist atacat per drons iranians la darrera setmana. L'embarcació cares al mar Bàltic se'n dirigirà cap a la Mediterrània més oriental, pròxima al conflicte, acompanyant altres embarcacions militars com el portaavions francès Charles de Gaulle, així com bucs de guerra grecs.
Tota aquesta flota es desplegarà en aigües de Xipre per defensar la frontera europea davant possibles atacs, però també serà a la zona per donar suport a altres operacions com l'evacuació de personal civil que es vegi afectat pel conflicte. El grup naval té previst arribar a Creta dimarts de la setmana que ve. En paral·lel, Espanya també enviarà el buc de provisionament Cantàbria, que tindrà l'objectiu de donar suport logístic durant el trànsit dels vaixells pel Golf de Cádiz. Margarita Robles es la ministra de Defensa.
La continuación de una misión de colaboración y apoyo que se está realizando en este momento en el Báltico. Precisamente la batería Patrio española que está en la zona de Turquía tuvo un papel muy importante para interceptar un misil.
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha assegurat, mentrestant, que es manté la decisió de les bases de Rota a Cádiz i a Moren de la Frontera a Sevilla, que no s'utilitzaran per als fins bèl·lics dels Estats Units, mentre que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacat que Espanya sempre sortirà en defensa dels seus aliats.
Lo que tenemos ahora que trabajar, evidentemente, es en desescalar este conflicto que hemos dicho nunca debió de existir, un conflicto que no se ha basado en las normas internacionales, en el derecho internacional, en la Carta de Naciones Unidas. España está comprometida siempre en la resolución pacífica y conforme al derecho internacional.
I sobre el terreny, Israel ha anunciat una nova onada d'atacs contra Teheran, la capital iraniana, que aniran dirigides a posicions militars.
Mentrestant, el règim dels ayatolars afirma haver atacat un petrolier dels Estats Units en el Golf Pèrsic. La Guàrdia Revolucionària afirma que el vaixell està en flames, tot i que de moment no hi ha més confirmació oficial. Un atac que, de confirmar-se, seria la resposta de l'enfonsament d'un buc de guerra iranià ahir en aigües de Sri Lanka, que ha deixat més de 80 mariners morts. Un naufragi que s'hauria produït a causa del llançament d'un torpede nord-americà. Avui el ministre d'Exteriors iranià ha qualificat aquest atac com una atrocitat i ha avisat que els Estats Units ho lamentaran.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 a l'11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Són les 2:15 i en aquesta hora Educació manté una reunió amb els sindicats i la patronal de l'escola concertada per negociar un seguit de millores per als més de 4.200 dels centres concertats. Els sindicats reclamen al conseller d'Educació, Antoni Vera, que s'assegui a negociar tot d'una un nou acord. El conseller, en canvi, diu que fins al pròxim mes de setembre no s'iniciaran les converses. Amb tot, assegura que hi haurà una entesa tant per als docents de la pública com la concertada abans de final d'any. Entre les millores que proposa Vera hi ha la reducció de la jornada per als docents majors de 55 anys, una fita que el conseller ha qualificat d'històrica. A la seu de la conselleria hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Ja ha acabat aquesta reunió.
De moment, aquesta reunió continua, podria acabar en breus instants. Estem aquí a l'espera de les novetats. Han de dir que ha començat passades les 12:30. Els sindicats, a banda d'aquesta trobada, han assegurat que venen amb la voluntat d'escoltar la proposta del conseller Antoni Vera, però el seu to és contundent. Reclamen que s'iniciï ja la negociació d'un nou acord de millores pel docent de la concertada per equiparar-los amb els de la pública. Asseguren que fa massa anys que venen perdent poder adquisitiu en punts com el complement d'insularitat o les places de difícil cobertura. És Juan Carlos Lorenzo, del sindicat majoritari a la concertada del sindicat USO. L'escoltam.
Ja aprendimos del acuerdo 2023 y nosotros lo que vamos a pedir es que ya como máximo 15-20 días empezamos a negociar. Si no, pues tomaremos alguna medida porque creemos que tenemos que hacernos valer como sector dentro de la educación de las Illes Balears.
Jaume Coll d'UGT apunta que hi ha moltes millores pendents de negociar i davant d'aquest escenari Ramon Mondejar del sindicat Estell afirma que no descarta noves mobilitzacions si no hi ha una clara voluntat de diàleg. D'acord, són Coll i Mondejar.
Avui li reclamarem un calendari de reunions i cada una d'aquestes reunions tractar els grans blocs del nou acord de millora, que passa per l'equiparació retributiva, la reducció de la càrrega lectiva, un nou acord de jubilació parcial i moltes altres qüestions que se negociaran dins del 2026.
Està clar que si de part de conselleria no se veu un moviment, doncs hem de començar a fer algunes accions. Començarem amb concentracions i després altres mobilitzacions. Penseu que l'ensenyament concertat com a tal i tot sol, des de l'any 2008 no ha fet cap vaga, tema extrem, vaga. Per tant, nosaltres no ens fa poses, és a dir, nosaltres volem que la negociació sigui fluida i volem negociar.
Abans de la reunió, el conseller Vera ha mostrat un talent negociador i dialogant. Més calmat, hem de dir que el to dels sindicats s'ha mostrat convençut que hi haurà entesa amb els sindicats i la patronal, i ha recordat que des de l'inici de la legislatura de Marga Proens, la conselleria ha incrementat més d'un 27% l'aportació a la concertada. A part d'aquestes millores, avui el conseller proposarà noves mesures, com la reducció de 2 hores lectives pels majors de 55 anys. D'aquesta mesura se'n beneficiaran 1.200 docents. També proposarà l'equiparació salarial pels docents de formació professional i la incorporació de mestres de 0 a 3 anys a la concertada, una millora valorada en 7 milions i mig d'euros, amb la previsió de crear més de 1.800 places. És el conseller Antoni Vera.
I no haurà cap problema. I nosaltres no anirem. Jo ja ho vaig dir molt clar. Nosaltres no volem un pacte a un mes de les eleccions, ni a 2 mesos. Ja ho vaig dir molt clar. Volem un pacte serè, que puguem xerrar, però, evidentment, entre setembre, octubre i novembre se pot arribar a un bon acord.
El conseller també s'ha mostrat receptiu a escoltar la petició de la patronal d'incrementar els mòduls de despesa pels centres concertats, tal com reclama la patronal. Ha assenyalat que aquests mòduls han augmentat aquesta legislatura, però com que els pressupostos generals de l'Estat estan prorrogats, la partida estatal no s'ha vist millorada.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:20, ho dèiem en titulars. Finalment, els menorquins, eivissencs i formenterencs també podran fer ús del transport públic de manera gratuïta a Mallorca. A partir del proper dilluns es podrà sol·licitar la targeta única que permet viatjar amb tren, metro i autobusos del TIP i de l'MT de Palma sense cap cost. Ens ho explica Axel Camarasa.
Aquest nou títol de transport representa una millora perquè fins ara els ciutadans de les Illes Menors només es podien desplaçar de manera gratuïta per dins Palma. Ara s'amplia a tot Mallorca. José Luis Mateo és el conseller de Mobilitat.
Y ahora podrá ser utilizado no solo por los mallorquines, sino por cualquier, insistimos, cualquier ciudadano residente en Menorca, en Ibiza y en Formentera.
Per obtenir la targeta s'ha de fer una petició telemàtica a partir de dilluns a través de la seu electrònica de la CAIP. També es podrà tramitar de manera presencial a partir de la setmana que ve, sempre amb cita prèvia a les oficines d'atenció ciutadana. Així mateix, es pot tramitar i obtenir la targeta també als punts d'emissió habilitats a Mallorca.
Porque nos vemos obligados ahí a Palma, sobre todo de médicos.
Muchas veces una quiere tener la posibilidad de ir a actividades culturales y aquí las hay, pero en Mallorca hay mucho más.
A Mallorca ja s'han emès prop de 98.000 targetes úniques des del llançament a principis d'octubre. La targeta ciutadana de Palma deixarà de funcionar com a títol de transport als busos de l'EMT a partir del 1 d'abril. A Menorca, cada any, uns 1.000 menorquins utilitzen aquesta targeta anualment.
I avui també vos contam que han començat les obres de rehabilitació i asfaltatge de la carretera principal de Formentera. Aquestes feines es concentraran al tram que connecta la Savina i Sant Ferran i està previst que s'allarguin fins al juny. Ens ho conta Regina Mayans.
El tram de la PM820 que connecta la Savina i Sant Ferran es troba ja pintat de groc. És el senyal que indica que la carretera està ja en obres, unes obres que ocasionen retencions puntuals i que s'allargaran durant els propers 4 mesos.
Imagino que es indispensable y tampoco en esta fecha me parece que de momento vamos bien, ¿no? No crea mucho problema.
No està del tot bé i suposo que també deuen fer millores un poc per tot.
És la primera vegada que s'intervé de manera integral a les carreteres de l'illa, una actuació pressupostada en 2.600.000 euros que s'emmarca en el conveni de carreteres amb el govern balear i que busca reforçar la seguretat viària i modernitzar aquesta infraestructura. Javi Serra és el conseller insular de Territori i Infraestructures.
Fem un soterrament de les esteses de telefonia, que això també és molt important, a part de que, com he dit, del tema dels pluvials, que es millorarà perquè s'eviti els enxercaments que es provoquen a ses punts, per aconseguir que hi hagi una seguretat damunt les carreteres i se millora la xarxa viària, que fa molt de temps que se reclama.
Un dels punts més rellevants de la intervenció és l'encreuament de Porto Salé, punt crític de les carreteres de Formentera, on es farà una correcció de la rasant per millorar la visibilitat i facilitar les maniobres d'incorporació. De moment, les feines es troben en la fase inicial amb actuacions necessàries per al soterrament de serveis previs a l'asfaltatge.
UGT alerta d'un nou col·lapse a les urgències de l'Hospital de Son Espases amb 77 pacients pendents d'ingressar a la planta. El sindicat assegura que és una xifra que eleva la saturació del sistema i que s'agreuja en casos concrets, com el d'una dona que du més de 90 hores esperant llit en el servei de neurologia.
La delegada del sindicat UGT a l'Hospital de Referència, Davinia Rueda, explica que hi ha pacients que esperen un llit als passadissos de l'hospital i també s'han habilitat 8 llits a l'àrea de radiologia. Un espai que indica està fora d'urgències i obliga els metges a traslladar-se fora del seu departament. Entre els malalts que esperen un llit, Rueda diu que hi ha pacients aguts i crònics. Aquests darrers esperen per ser traslladats a altres hospitals.
En las zonas donde tiene que ser una sala de espera para resultados que hay butacas y poner medicación, estos pacientes están en el pasillo. A día de hoy, que empieza el frío de nuevo, están pidiendo mantas y sábanas porque están pasando frío. Están en el pasillo con los sueros colgados en la pared porque no hay palos de suero para todo el mundo.
L'estudi general Lulia se suma a les reivindicacions del 8M amb una mostra sobre dones geòlogues amb les il·lustracions de Nívola Ullà. És una iniciativa del CSIC que es podrà visitar a partir de demà i que està disponible per itinerar arreu de les Balears.
Amb el títol GEAS presenta la història de 12 científiques pioneres i amb aportacions importantíssimes a la ciència, però desconegudes. Segons ha explicat Anna Sevillano, vicedirectora científica de la Delegació de Palma de l'Institut Geològic Nacional, també silenciades en l'àmbit acadèmic.
Es verdad que hemos sufrido este tema de la falta de referentes. En teorías de la geología, pues como la tectónica de placas, nos hablaban de Alfred Wegener, pero nadie nos hablaba de Marizar. Nadie nos hablaba de temas de petrología, de recristalización con Vasco.
I així fins als nostres dies. Per això, la directora de l'Estudi General Lulià, Sílvia Ventallol, no va tenir cap dubte d'acollir la mostra.
Mirant dones despassat que han contribuït a l'estudi de la Terra i com la confluència en el present, perquè va acompanyada d'una conferència d'investigadores d'aquí de les illes, va acompanyada amb una jornada educativa dirigida a escoles. Han d'encoratjar també la gent jove que segueixi pensant que les dones sí que tenim coses a dir.
La presència i la visibilitat de les dones a la ciència és cada vegada major. Amb tot, segons apunta la responsable de Cultura Científica del CSIC a Palma, Carolina Morán, encara queda camí per fer.
A dia d'avui, l'àmbit científic todavía tiene un sistema que premia la producción constante y en el caso, por ejemplo, de la maternidad, de la paternidad, eso no se contempla. Es decir, que hace falta un enfoque más humano en la ciencia.
La il·lustradora mallorquina Nívola Ullà fa que a simple vista ja obtinguem molta informació de cada geòloga.
N'hi ha la voluntat de que es vegi que la geologia ha estat un treball molt manual, molt artesanal, molt de vivencial, no? I per tant manipulen, escriuen, o les que tenen un perfil més polític declamen discursos, no? O hi ha aquesta acció.
Els tribunals, l'Audiència Provincial, ha anul·lat l'ordre de crida i cerca internacional d'una dona que va fugir d'Eivissa amb el seu fill l'any 2015. La mare se'l va endur a un altre país perquè sospitava que el pare abusava sexualment d'ell. En té més informació, Clàudia Roig.
La dona va fugir a Itàlia després de denunciar la seva exparella per abusar sexualment del fill que tenen en comú, que llavors tenia 3 anys. Va prendre la decisió després que el jutjat d'instrucció número 2 d'Eivissa arxivés el cas. El presumpte abusador la va denunciar per segrest parental i la dona ha patit un via crucis judicial que no ha acabat fins una dècada després, ara que l'audiència ha revocat l'ordre de cerca i crida. Això sí, en contra del criteri de la fiscalia, l'advocat de la dona, Diego Herchoren, assegura que han rebut la notícia amb molta alegria.
Claro, han sido 10 años de vida en la clandestinidad.
L'audiència considera que la dilació del procés ha generat indefensió a la dona. Sentim de nou Herchoren.
Que hace la audiencia provincial es dar un durísimo reproche al juzgado de instrucción, que no practicó ninguna de las diligencias de prueba que se le solicitaban, entre otras cosas, determinar los posibles abusos sexuales que había estado viviendo el hijo de María, Y además, no solamente no practicar esas diligencias de prueba, sino además mantenerla en situación de busca y captura cuando ella ya se había ofrecido a declarar.
L'home té dos condemnes per abús sexual, una de 5 anys de presó per agredir una clienta al seu local de tatuatge de Caladebou i una altra de 2 anys per abusar d'una menor de 15 anys. Tot i això, continua al carrer perquè la darrera resolució no és ferma. Una vegada recuperada la llibertat, la seva exdona vol reobrir la causa dels abusos sexuals que va patir el seu fill.
Localitzen el cos de la jove desapareguda després del col·lapse d'una passarel·la a Santander.
Un accident que es va produir dimarts a la platja del Bocal i que ha deixat pel moment 5 persones mortes i una ingressada a la UCI. Els fets varen passar quan un grup de 7 estudiants passava per aquesta estructura de fusta entre dos penya-segats i es va rompre.
Un jutjat de València obre judici oral a Mònica Oltra per encobriment d'abusos del seu exmarit.
El jutjat d'instrucció acata així la instrucció donada per l'Audiència Provincial que obligava a reobrir la causa que havia arxivat per falta d'indicis per processar l'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana i a 12 dels seus col·laboradors.
I la defensa de José Luis Ábalos demana posposar un mes el judici al Suprem per poder preparar-se. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, moment ara per a la informació de cadascuna de les illes.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Pimeco reclama mesures urgents davant d'unes rebaixes d'hivern decebedores. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Gairebé 6 de cada 10 comerciants han tancat aquest període amb manco ingressos que l'any passat. La patronal alerta que la campanya ha estat decebedora i reclama més promoció i rebaixes fiscals per garantir la viabilitat del petit comerç.
Els municipis del Reguer rebran 7,8 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible per millorar infraestructures hidràuliques.
Els problemes de manca d'aigua i el malbaratament per mort de fuites i rompudes es comuna a tots els municipis i aquesta ajuda permetrà millorar-ne les xarxes i les infraestructures.
Ajornada la vaga de FEMS a Llucmajor per un principi d'acord entre l'empresa, els treballadors i l'Ajuntament.
El consistori s'ha compromès a dur a ple el deute que arrossega amb l'empresa, intentar desbloquejar les partides econòmiques i complir amb els acords que assoliran fa 2 anys. Els treballadors han decidit confiar en aquesta darrera estratègia i donaran un marge de 12 dies abans d'actuar.
Tot d'on en parlam d'aquestes i altres qüestions, abans però volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobam algo de retenció a l'arribada a la via de cintura, tant des de la carretera de Vall de Mosa com des de l'autopista d'Inca i també a la via de cintura en sentit aeroport, algo de retenció a l'altura de Son Moix. Pel resta de carreteres, ara mateix la circulació és bastant tranquil·la. No és tot, molt bones tardes.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, gairebé 6 de cada 10 comerciants han tancat les rebaixes d'hivern amb manco ingressos que l'any passat. La patronal Pimeco alerta que la campanya ha estat decebedora i reclama mesures urgents per garantir la viabilitat del petit comerç, demana més promoció i rebaixes fiscals.
Segons el balanç presentat avui per la patronal Pimeco, la davallada s'ha notat sobretot en el sector de la moda i els complements, que concentra més del 60% de les caigudes, mentre que la llar, la decoració i el calçat també han registrat descensos significatius. En gairebé un 20% dels comerços, la facturació ha baixat entre un 10 i un 20%. La valoració general de la campanya és negativa. El 62% dels comerciants la considera fluixa o molt fluixa. A més, segons la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, gairebé la meitat dels establiments asseguren que el tiquet mitjà dels clients ha disminuït.
La gent va justa d'on ves ara, perquè la vivenda és el primer problema més important en aquests moments, i la compra. El dia a dia, anar a comprar, s'ha triplicat. Aleshores, la gent, el fet d'anar a comprar pues, una prenda de roba, unes sabates, perfums, joies, tot això, la gent s'ho mira i s'ho pensa moltes vegades abans d'anar-ho a fer.
Pimeco atribueix part d'aquesta situació a la liberalització constant de descomptes durant tot l'any.
Prop del 90% dels comerciants constaten que la liberalització desmesurada de les rebaixes només afavoreix a les grans superfícies i a les grans plataformes i ofega, malauradament, el comerç de proximitat.
Per això Pimeco reclama més promoció del comerç local, ajuts directes als negocis i manco impostos. Mateu Cunill n'és el vicepresident.
Els comerços, poc a poc, aniran tirant tassonet d'aigua. Ja estan en l'aigua de coll. Algo hem de fer. I sobretot, la lucha està a Europa. Canaris i Balears. Ja m'agradaria ser Canaris.
De fet, gairebé un terç dels comerciants em va trobar-se en una situació difícil o molt difícil.
Paral·lelament, una desena de comerços de Palma, la majoria al mercat de l'Oliva, han rebut avui un reconeixement a la seva trajectòria i tradició amb el distintiu emblemàtics Balears. El conseller d'empresa Alejandro Sáenz de San Pedro els ha lliurat una placa i ha destacat que aquest segell té com a objectiu ajudar en el relleu generacional.
8 dels comerços de Palma que han estat reconeguts amb el distintiu emblemàtics Balears es troben en el mercat de l'Oliva. Escolta'm el gerent del mercat, Juan Carlos Moll.
Com comerços amb molta tradició, enguany el mercat de l'Oliva fa 75 aniversari, són famílies que duen molt de temps aquí i, per tant, per ells és un orgull que les autoritats li reconeguin que són comerços emblemàtics de ciutat.
Arrelament, tradició i perseverança, però sobretot van fer i la confiança de la clientela. Són els factors clau per sobreviure, en alguns casos, més de 70 anys, com destaquen Miquel Sastre, Carnisser, Anna Cristina Muñoz, de Frisecs, Can Gelabert i Pep Conill, de Peixos Teresa.
Estic un poquet emocionat. Jo ja tenc 75 anys, bueno, estic a punt de fer 75 anys, però jo en els 14 anys ja feia aquí.
Hem de procurar estar al bé del canyón sempre i tractar bé els clients, que els clients no tenen s'ocupa de les nostres problemes i els nostres disgusts i tot això.
Home, és un orgull estar tant d'anys, haver disfrutat de tanta clientela, perquè a les finals per jo és un disfrute poder despatxar la gent que ve, que fa ser fort de venir al mercat, de triar el nostre peix, d'estar amb nosaltres, que per jo és un disfrute, i donar-li les gràcies a la gent que ha vingut a comprar-nos durant aquests anys.
Escoltàvem tres dels responsables de tres d'aquests comerços que han rebut la placa amb aquest distintiu del projecte emblemàtic Balears, que està impulsat per la Conselleria d'Empresa a través de la Direcció General d'Empresa Autònoms i Comerç i de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Balears i que reconeix la tradició i trajectòria com deim dels comerços locals de les illes.
2:37, canviem de qüestió. Les obres d'ampliació de l'Hospital de Manacor obliguen des d'avui a modificar i a reduir l'espai del servei d'urgències. Els nous espais de l'hospital beneficiaran una població de més de 167.000 persones.
Just un dels pilars de la nova àrea quirúrgica de l'Hospital de Manacor recau en la unitat de crítics de les urgències. Daniel García, escat del servei d'urgències d'aquest hospital.
Esto que conlleva que justamente tiene que ser colocado en un área que nosotros conocemos como la unidad de críticos, que son pacientes con una situación muy específica de su salud, son los más graves de urgencias, y entonces esto requiere una reubicación.
Previsiblement, durant 2 mesos, les urgències quedaran més reduïdes de 36 llits aproximadament que hi ha, en resten 11.
Y se va a reducir en número de 11, o sea que tendremos unos 26, unas 26 camas.
També s'aprofitarà per reformar part de les urgències, com explica Ignasi Casas, el gerent de l'Hospital de Manacor.
Ni serà, com diria jo, una millora espectacular que podrà ser el nou bloc quirúrgic, que serà totalment diferent, aquí és aprofitar que estem fent això per millorar l'espai.
I Casas afirma que si qualque dia l'atenció es complica, hi ha altres racons que es podrien preparar.
Tenim una zona annexa al costat d'urgències per si tinguéssim necessitat d'obrir-ho. No és la nostra intenció, però si hi hagués una necessitat forta, pues, clar, hem d'atendre la gent.
Paciència i col·laboracions recorden la importància que davant símptomes lleus la persona es dirigeixi al seu centre de salut.
D'altra banda, els municipis del Reguer rebran 7,8 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible per millorar infraestructures hidràuliques.
Els problemes de manca d'aigua i el malbaratament per mort de fuites i rompudes és comú a tots els municipis i aquesta ajuda permetrà millorar-ne les xarxes i les infraestructures. Juan Manuel Lafuente és el conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua.
Per aconseguir una bona gestió del cicle de l'aigua, aquesta és la finalitat d'aquesta línia d'ajudes.
Inca rebrà, per exemple, més d'un milió d'euros per renovar íntegrament les canonades d'una part de la ciutat. Sa Pobla en rebrà més de 800.000 euros per a obres de pluvials per a l'urbanització de Crestaig i Santa Maria, prop de 500.000 euros per interconnectar els dipòsits municipals amb la xarxa en alta, entre d'altres.
I el CUDI, l'informe encarregat per l'Ajuntament per estudiar quin era el millor traçat pel cable submarí, assegura que la millor alternativa és entrar per la badia del CUDI i no la de Pollença.
Això ho han fet públic els veïnats de la plataforma de veïnats ANACA. Miquel Amorós és el seu portaveu.
Llavors, el que nosaltres volem és que aquest informe, pues, no sé, fer un careo o que el mateix tema, dos tècnics han dit una cosa diferent, totalment contrària, pues, hauria d'haver un tècnic imparcial que digués, escolta, pues, tu tens raó.
Han acabat ara que l'Ajuntament faci públic l'informe i que el faci arribar a Red Elèctrica perquè el tingui en compte abans d'iniciar les obres del projecte que afecta més de 10 quilòmetres d'habitatges.
I ho dèiem en titulars, Llucmajor, jornada de la vaga de fems per un principi d'acord entre l'empresa, els treballadors i l'Ajuntament. El consistori s'ha compromès a portar a ple el deute que arrossega en l'empresa i intentar desbloquejar les partides econòmiques i complir amb els acords que s'assoliren fa dos anys.
Els treballadors han decidit confiar en aquesta darrera estratègia i donaran un marge de 12 dies abans d'actuar. Divendres, dia 20, les parts implicades es tornaran a reunir i si no s'han esmenat les peticions, els treballadors reprendran la vaga dia 23.
2:40, el PSI reclama al govern el traspàs de les competències de transport terrestre i ferroviari al Consell amb l'objectiu d'unificar-les amb les de carreteres i d'aquesta manera poder assolir un canvi cap a la mobilitat sostenible. Els socialistes defensaran la moció en el pròxim ple de l'institució insular. El PP la considera una proposta populista i acusa el PSI de criticar la feina de l'equip de govern després de 8 anys de legislatura sense millorar la mobilitat.
La portaveu socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha definit la iniciativa com una contramoció a la que presentarà el PP relativa a l'aprovació del conveni de carreteres, a la qual ja ha avançat que votaran en contra. D'aquesta manera, els socialistes intentaran aconseguir el suport del ple per instar el govern a la creació de la comissió corresponent per fer efectiu el traspàs de les competències en matèria de transport terrestre i ferroviari al Consell.
I el Partit Popular té la darrera paraula. Si vol, se tramita, i si no vol, no se tramita. Fins i tot hem oferit negociació política, no mos hem negat mai, no hem estat convidats mai, també ho vull dir molt clar. Però no tot sí que oferim negociació i la llei que enregistrada, que és la mateixa que la seva, amb algunes millores importants de mobilitat sostenible, com hem explicat en altres moments, estem disposats també a millorar-la, ratificar-la, esmenar-la, modificar-la, com tal que s'aprovi d'una vegada ja aquesta llei.
La portaveu insular del PP, Núria Riera, ha respost als socialistes recriminant els que presentin una moció populista, diu, i ha reivindicat la feina que està fent l'equip de govern en matèria de carreteres.
Jo vull recordar que el Partit Socialista, en el mes de desembre, va presentar una moció en què se continuàs consensuant i dialogant per aconseguir una llei, per la qual cosa estan faltant respecte en els seus propis acords en el ple. Fa dos mesos varen dir que havien de continuar fent feina. Ara no pot sortir a fer una roda de premsa populista a dir que la llei està llesta. La llei és un tema delicat que afecta en els mallorquins, en els transportistes, en els autònoms i s'ha de consensuar amb tothom.
La moció del PSI també reclama, entre d'altres, tramitar amb urgència la llei de limitació d'entrada de vehicles a l'illa. Sobre aquest darrer assumpte, Cladera ha recriminat el president del Consell que votés en contra de la proposició de llei que ells mateixos, els socialistes, van dur la setmana passada al ple, mentre la de l'equip de govern, pràcticament idèntica, diu que fa gairebé un any està amagada en un calaix.
I en successos, la Guàrdia Civil ha detingut una dona de 29 anys que feia mesos que furtava joies a senyores grans, actuava a pobles de la Perforana i aconseguia distreure les ancianes fent-se passar per assistenta social.
Na Margalida va ser una de les veïnades de Consell que va caure en la trampa d'aquesta lladra. La investigada, que sempre anava amb mascareta, li va fer creure que era assistenta de l'Ajuntament. Li posa pomada als canells i al braç fins a aconseguir treure-li 3 polseres d'or.
Tira amb aquella crema, com que cor molt la crema, me treu aquells 3 euros. Que jo dic, pura jo, perquè se vaig deixar treure.
Seguidament li donà fregues a l'espatlla i amb el moviment li desembotonà una cadena també d'or amb una medalla. Llavors, amb l'excusa d'anar a cercar més crema, va partir.
Amb un home que l'esperava més, escolta, això ho va fer en 10 minuts. I qui l'ha fet? És meva.
Com ell i altres dues veïnades seves varen ser víctimes del mateix engany, els fets varen passar el darrer trimestre del 2025 i es denuncia un altre cas el mes passat. En total hi ha 6 denúncies. L'acusada té antecedents nombrosos i està a l'espera de passar a disposició judicial.
I un darrer punt, perquè la participació mallorquina a la darrera edició de l'ITB de Berlín va culminar i vespre a l'escenificació de la ruta Moda Artesana de Mallorca.
En el marc de la fira turística es va dur fins a la ciutat alemanya 5 empreses en representació de les diferents famílies que formen la marca impulsada pel Consell de Mallorca, entre d'altres. S'hi varen poder veure productes fets de lletra o tela de llengües. El president de la institució, Llorenç Galmés, ha recordat en el marc de l'ITB en què consisteix la iniciativa.
18 indrets de la nostra illa, allà on tantes residents com els turistes podran conèixer de primera mà els tallers artesanals que representen la moda artesana de Mallorca.
En aquesta escenificació, els assistents també varen gaudir de degustacions de vins de la terra i una mostra gastronòmica de la mà de reconeguts xefs com Miquel Calent i va ser present l'ambaixadora de la marca, Carolina Cerezuela.
Para mí, sobre todo, representa una forma de vivir. Es tomar otra vez en valor las cosas como se hacían antes. El hacer las cosas con sello de garantía, con sello de calidad.
Amb aquest apunt arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vita Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Avui el Reial Mallorca està d'aniversari. Compleix avui 110 anys d'història. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El club mallorquinista celebra que el 5 de març de 1916 es va fundar l'entitat que avui dia és en el futbol balear el màxim representant a l'àmbit nacional. El Mallorca vol que en la temporada que fan 110 anys l'equip es pugui mantenir a la primera divisió i per això ha confiat els 12 partits que resten per acabar el curs a Martín de Michelis, que debutarà com a tècnic mallorquinista dissabte a la banqueta del Sadar contra l'Osasuna. Ahir, la penya centenari de Vilafranca de Bonany va voler fer una festa aniversari a la qual varen ser presents el capità Antonio Raillo i Calumba. El cordobès no va fer declaracions als mitjans de comunicació i va ser el director de futbol Pablo Ortells qui els va atendre. Ortells diu que veu una bona sintonia entre el nou cos tècnic i la plantilla i espera treure els 3 punts contra l'Osasuna.
Bé, molt contents, estan molt, molt dedicats a treballar molt des de primera hora del matí i jo crec que hi ha una bona sintonia amb els jugadors, amb el cos tècnic i bé, treballem per això, per donar-li la volta a aquesta situació. L'important és que tenen les idees molt clares i el que han de fer és convencer els jugadors d'aquesta metodologia, d'aquesta forma de jugar i jo crec que els jugadors estan en molt bona predisposició.
Pablo Ortells reconeixia també que està sent un any molt dur des del primer moment de la temporada.
Este any està seguint molt dur des del primer dia, per dir-ho d'alguna forma, perquè estem molts mesos en una situació de sempre intentar eixir d'ahir de les zones de baix, però tenim la màxima il·lusió, la màxima energia, concentrats en poder traure-ho. Jo crec que hem de ser forts, hem d'estar junts i entre tots ho traurem avant.
A més, a l'acte de la penya centenari, l'afició del Mallorca va valorar així l'arribada de Michelis i la situació que viu l'equip.
De Michelis ja ho volem. Com a defensa era molt bo, com a entrenador no ho sabem.
Està complicat, no, fàcil no ho serà. No? Hi hem d'anar, i hem de currar, i hem de jugar, i s'ha de fer el que s'ha de fer, feina. Feina i donar canya a l'equip.
Haurem de dur de les anys, però no, crec que no et salvarà. Jo deia, nos falta un tipus aragonès, un tipus Cooper, però en aragonès, com per raons que tots sabem, no hi serà. I un Cooper no crec que vulgui venir.
Amb tot, la plantilla continua preparant el partit de dissabte a Pamplona i ho fa amb les baixes d'Asano, Cumbula, Llebrés i Jan Sales. Per cert, a primera, ahir es va disputar el Rayo Vallecano-Oviedo amb victòria final per 3-0 del conjunt madrileny. El Rayo es distancia així a 6 punts del Mallorca i l'Oviedo s'enfonsa al darrer lloc de la classificació amb 17 punts. Recordam que l'Osasuna Mallorca el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. Serà dissabte a partir de les 12 del matí amb tota la prèvia.
A A Primera Federació, l'entrenador de la U d'Eivissa i el jugador Fran Castillo confien a sumar 3 punts a Antequera.
Avui, protagonisme per al mitja punta de l'equip Blau Cel Esports 3 i per Miguel Álvarez, el tècnic, en la roda de premsa prèvia del partit de dissabte davant de l'Antequera. Víctor Sánchez, bon dia.
Bon dia. De nou arriba l'autèntica revàlida per a l'Eivissa en aquest 2026, als partits fora de casa. Miguel Álvarez diu que és més qüestió de situacions incontrolables de l'esotèric i que poques poden treballar. L'escoltam.
Necesitamos esa victoria fuera para romper ya y que desaparezcan esos fantasmas ya de fuera, y sobre todo porque si queremos aspirar a no estar sufriendo cada semana, pues tenemos que ganar fuera, claro. Se trata de equilibrar, me parece que lo dijo un poquito, equilibrar un poco lo de las áreas. Eso no se puede trabajar. O sea, que tú vayas a despejar y por lo que sea despejes más, ¿tú crees que eso se puede trabajar? Contra más caes en decir algo, más pasa. En el fútbol va a haber errores, no en esa categoría de primera red, pero la hay en primera división, la hay en segunda división, en todas las categorías.
El genial mitjapunta de l'Eivissa, Fran Castillo, ha passat per Esports 3 i ha confessat que coneix la maledicció d'Antequera per a l'Eivissa. En les dues visites que ha fet l'equip, va caure i van ser destituïts Guillermo Fernández Romo i Pep Lluís Martí. L'escoltam.
También decían que el campo del Cartagena era maldito y conseguimos ganar, entonces nosotros iremos a ganar.
L'Eivissa ve de perdre 3 partits seguits fora de casa, però Castillo i el grup confien en la victòria, ara sí. Dissabte, des de les 6:30 del vespre, Antequera-Eivissa, en directe per IB3 Ràdio.
I més futbol. La Segona Federació aquest cap de setmana disputarà la jornada 26.
Amb 3 partits a domicili i 2 a casa pels representants balears. L'Andratx rebrà el Castelló B i la Societat Esportiva Eivissa rebrà el Barbastre. Poblense, Porreres i Atlètic Balears jugaran fora del seu camp. Aquests darrers, els blanquiblaus, ho faran a un camp on aquesta temporada ningú ha guanyat. El Barça B és invicte a l'estadi Johan Cruyff. Sentim el jugador de l'Atlètic Balears, Gerard Bonat.
Hacer el check cuando alguien nunca ha perdido, vamos nosotros y intentaremos hacer como nuestro check. Y nada, intentaremos sacar los 3 puntos y ir ahí a ganar.
Els balearicos confien a assolir l'objectiu i arribar al darrer tram del curs entre els millors per lluitar així per l'ascens de categoria.
Nadie va a hacer los 27 puntos que quedan, y si nosotros vamos partido a partido, al día a día, y competimos todos los partidos y vamos sacando los 3 puntos, al final estoy seguro que estaremos en la lucha.
El Barça B Atlètic Balears el podreu seguir en directe diumenge a les 12 del matí a IB3 Televisió i, com sempre, a IB3 Ràdio, així com tots els partits de la resta de representants balears de la categoria.
I tancant plana futbolística amb la Copa del Rei, perquè ja s'ha decidit la final que jugarà el 18 d'abril a la Cartuja.
Atlètic de Madrid i Real Societat cercaran aixecar el títol. El conjunt basc es va classificar ahir per la gran final guanyant 1-0 a Anoeta a l'Atlètic Club de Bilbao, qui ja va guanyar l'anada per 0-1, deixant així el global en 2-0. Els donostiarres jugaran una final 5 anys després d'aconseguir la que va ser la seva tercera Copa del Rei. Va ser el 2021, precisament contra l'Atlètic Club de Bilbao.
En futbol sala, l'Illes Balears, a Palma, ja és a Letònia per jugar demà contra el Riga al partit de tornada dels quarts de final de la Champions.
El Palma cercarà un bitllet per a la que seria la seva quarta Final Four consecutiva i per aconseguir-ho haurà de fer valer la victòria que es va aconseguir a Son Moix per 7-4 al partit d'anada. Sentim el jugador Lucao.
Sí, no, estamos bien, el equipo va muy bien. Yo creo que vamos en una subida de rendimiento. Todo el equipo, y bueno, estamos muy confiados de que saldremos aquí para el Final Four en Pesaro. Sabemos que tres goles de diferencia en fútbol sala puede ser un minuto de diferencia, pero estamos muy preparados mentalmente y con mucha confianza de que salimos de aquí directamente a Pesaro.
Del rival, el Riga, Lucao parla así.
Tiene un entrenador portugués muy bueno que puede planear cualquier cosa, así que bueno, preparamos el partido pensando en el último partido, pero sabemos que puede venir cualquier cosa, pueden sacar cuatro jugadores desde el primer minuto, pueden hacer cualquier tipo de partido. Entonces, claro, hemos entrenado muy bien esta semana, un poco de todo, porque la verdad es que puede venir cualquier cosa, pero yo creo que con el equipo que tenemos no tenemos que tener miedo, y sí, mucha confianza de que podemos sacar.
Aquest partit de Champions entre Riga i Palma Futsal el podreu seguir en directe, serà demà a partir de les 6:30 del capvespre per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
En bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino visitarà la pista de l'Unicaja quan siguin les 8:30 del vespre.
Les mallorquines afronten un duel intersetmanal que pot ser decisiu per aconseguir l'ascens a final de temporada. El conjunt andalús és tercer a la classificació i porta 7 victòries consecutives. Sentim la jugadora mallorquina Maria Espanya.
Sí, total, avui és un partit important, tenim moltes ganes i és vera que marca un poc de diferència, no?, amb altres partits, però bueno, nosaltres sortirem igual que tots els partits, intenses, a guanyar i a seguir una passeta més cap a l'objectiu.
El partit a Somo és de la primera volta, el mes de novembre, les mallorquines varen guanyar, en aquest cas l'Unicaja per 74-61. Això sí, a la seva pista les andaluses es fan fortes.
Un equip que se fa fort a casa seva, també han incorporat una jugadora nova, suposo que elles mos tenen ganes, no?, igual que nosaltres elles, i esperem un partit dur en aquest pavelló que és recollidet, la pista recollideta, i bé, però nosaltres a lo nostre.
I també en bàsquet, les jugadores balears Joana Camilio i Noa Morro han entrat a la convocatòria d'Espanya 3x3 per la Champions Cup, que es disputarà a Van Gogh entre el 13 i el 15 de març.
I en pàdel, Gemma Triay jugarà avui als vuitens de final de Gijón.
No abans de les 4, la menorquina i la seva companya Delfi Brea s'enfrontaran a Marta Barrera i Jimena Velasco a la recerca d'un bitllet pels quarts de final del que és el segon torneig de la temporada, recordant que el primer arriat, Gemma i l'Argentina, van perdre la final.
Gràcies, Marta Sampa. Són les 2:54, una pausa i després temps per a la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. ¿Para promociones inmobiliarias? ¿Reformas, embargos, reunificar préstamos? ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La actualidad, minuto a minuto, ahí detrás Radio. Informatiu migdia.
De més 34.000 persones s'han passat ja des de principi d'any pel nou portal web mallorcaoral.cat, un projecte de la Fundació Mallorca Literària, una finestra oberta als testimonis i sons d'un temps que pot interessar investigadors i curiosos. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, investigadors i curiosos que hi trobaran una pàgina amb històries d'infantesa d'una Mallorca que ja no existeix.
En cent i pico d'endiots a peu, de costitx a Palma, ens amoraven en dur a vendre Palma per anar.
Mon pare, amb un ofabi damunt un terrat, va posar un ofabi i amb una regadora era la dutxa.
No tenia juguetes, hi havia moltes de figueres de moro. M'has d'escoltar, i les figueres de moro fan unes fulles així de grosses. I la tallava així com podia, per comptar que no hi havia ganivets, perquè no me'n deixaven tenir. I llevava totes les pors i feia una pepa d'allò.
El papà era la finca, mos va fer uns xifarets, i tots els veïnats venien a anar a xifarets, i no anàvem a la playa com van ara.
Testimonis i també música de festa, de la que continua ben viva, i d'una altra que potser no ho és tant.
I una ximbomba breu fort, tant
i tot això recollit bàsicament en tres aspectes que ens detalla Joana Serra, que és la cap d'àrea de museus, activitats i projectes de la Fundació.
Seria cercador de cançoners, el tradicionari de Mallorca, que per ara és de més allà penjats els butlletins de tradicionalitats, però anirà creixent per mostrar tots els projectes fets i a fer, i l'Arxiu Oral de Mallorca, que és un cercador de tot aquest repositori de fons orals que traten sobre això, no?, sobre el patrimoni etnopoètic i el patrimoni immaterial.
La majoria de consultes del web ara per ara s'han fet des de Mallorca, però també Barcelona, València i Madrid.
I ens ha deixat l'escriptor Antonio Lobo Antunes, una de les veus més influents de la literatura portuguesa contemporània, ha mort als 83 anys.
Els darrers temps, una malaltia degenerativa l'havia deixat sense paraules ni records. Nascut a una família burgesa de Lisboa, psiquiatre de professió, de ben jove, en plena dictadura, va passar 2 anys de soldat forçat a Angola. Fou després d'això quan començà a publicar. Durant la seva vida va superar 3 càncers, un d'ells de pulmó, tot i que mai deixà de fumar. Pau Ventunès deixa un llegat de més de 40 llibres en els quals va disseccionar les contradiccions del Portugal posterior a la Revolució dels Clavells. Queda també la seva rivalitat històrica amb José Saramago, el darrer Nobel de la literatura portuguesa, al qual Antunes, per cert, fou un etern candidat. Feia anys, com deien, que vivia retirat al seu domicili i abans de complir els 80, però, va deixar una frase d'aquelles per emmarcar. Quan se li va demanar què és el que paga la pena de veritat a la vida, la resposta va ser clara: amor i amistat. La resta, va dir, és una merda.
I acabam amb un dels èxits d'Efecto Pasillo, la formació canària que dissabte recala al Trull Teatre de Palma.
Avui el seu vocalista, Ivan Torres, ha passat pels micròfons del dia i ha avançat que l'espectacle, inclòs a la seva nova gira, volíem dir, Espais Tancats, és força especial.
Que vamos a ofrecer un concierto muy dinámico, muy enérgico, muy bonito, como todos los de Efecto Pasillo, pero desde ese prisma, ¿no? Un prisma un poquito más cercano, más íntimo, si cabe, y vamos a disfrutar de las grandes canciones de Efecto Pasillo, de las clàssiques, com decía antes, i també de les noves.
Noves com aquest, Oro i Diamantes, que dona nom a la gira, on no hi faltaran tampoc els grans clàssics del grup, que amb les noves tecnologies estan vivint uns moments d'èxit inesperat. El concert dels Efecto Pasillo serà dissabte al Trull Teatre a partir de les 8:30. Encara hi ha entrades disponibles.
Eres un romántico con la conciencia de un robot. Eres un doctor recetando fantasía. Solo la alcancía llena de tristeza. Tienes la destreza de creerte tu mentira. Dime qué tiene que ver eso.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous, 5 de març. Les patronals de transport demanen mesures per pal·liar els efectes de l'encariment del petroli. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Adverteixen que si puja el preu de la benzina, pujarà el preu de tot allò que necessiti ser transportat, cosa que acabarà repercutint a tota la cadena de consum. El president dels transportistes, Jeroni Balcaneres, reclama que s'activin subvencions com la de 20 cèntims al litre que va activar el govern espanyol arran del conflicte d'Ucraïna.
Prudència injustificada del govern de, bueno, pues no me veurem com evoluciona tot i en funció de com evolucioni. No. Això ja ha evolucionat. O sigui, ja la pujada dels 15 cèntims en els combustibles ja és avui. Ja és una realitat. Creiem que les ajudes s'han d'activar ja.
Tot per mort dels atacs dels Estats Units i Israel a Iran, que centra l'actualitat estatal internacional. Després del no a la guerra de Sánchez, Espanya se suma a altres països europeus i envia una fregata a Xipre després de l'atac de l'Iran.
El govern espanyol justifica que l'operació s'emmarca en la defensa de la Unió Europea i nega que suposi entrar en guerra contra l'Iran. En aquest sentit, l'executiu reitera el seu desmentit a la Casa Blanca, manté que no col·laborarà amb els Estats Units en el conflicte a l'Orient Mitjà.
Finalitzada la reunió entre la Conselleria d'Educació, els sindicats i la patronal de l'escola concertada.
S'han emplaçat a una nova trobada per la setmana de dia 13 d'abril per seguir avançant en les negociacions de millores per als més de 4.200 de centres concertats. De moment han acordat que a partir del setembre, 200 de formació professional de centres concertats equipararan els seus salaris amb el de la pública. A més, els 200 de més de 55 anys tindran reducció de jornada laboral, una fita que el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha considerat històrica.
I no hi haurà cap problema. I nosaltres no anirem. Jo ja ho vaig dir molt clar. Nosaltres no volem un pacte a un mes de les eleccions, ni a dos mesos. Ja ho vaig dir molt clar. Volem un pacte serà que puguem xerrar, però, evidentment, entre setembre, octubre i novembre, se pot arribar a un bon acord.
I atenció, ara aquesta notícia. Tancades les urgències de Son Espases per excés de pacients.
Això segons el sindicat USAE, que denuncia un col·lapse per mala organització del servei. UGT ja advertia de la situació a mitjan matí. Els sindicats parlen d'una setantena de pacients pendents d'ingressar a planta. La delegada del sindicat UGT a l'Hospital de Referència de les Illes és Davinia Rueda.
En las zonas donde tiene que ser una sala de espera para resultados que hay butacas y poner medicación, estos pacientes están en el pasillo. A día de hoy, que empieza el frío de nuevo, están pidiendo mantas y sábanas porque están pasando frío, están en el pasillo con los sueros colgados en la pared porque no hay palos de suero para todo el mundo.
I els menorquins i pitiusos podran sol·licitar la targeta única de transport a partir de dilluns.
El tràmit es podrà fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la CAIP. També es pot fer, però, de manera presencial, amb cita prèvia a les oficines d'atenció ciutadana del Consell d'Eivissa i el de Formentera. A Menorca, atenció serà a partir de dia 16 i també amb cita prèvia. Recordem que la targeta única permetrà als menorquins i pitiusos viatjar de franc per tota Mallorca amb tren, metro i autobusos del TIP i també de l'EMT.
Amb aquest apunt hem arribat a les 3.